L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més, la d'avui ja dimarts 28 d'octubre, la salutació de qui us parla i acompanya, Domènec Ramal, a l'hora d'encetar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars, un temps d'informació que avui encetarem parlant de les entitats i ajuntaments que formen part de la Reserva Nacional de Caça dels Ports, que reclamen excloure els agents rurals de la seva gestió. La Junta Consultiva ha aprovat, amb l'abstenció de les administracions, un document defensant el model actual i demanant la destitució del cap del cos dels agents rurals a les Terres de l'Ebre. El Departament d'Agricultura avança el 50% de l'ajut del pagament únic de la campanya 2014. Aquest pagament suposa una injecció de més de 122,7 milions d'euros per al sector agrari català. A les Terres de l'Ebre les subvencions superaran en aquesta primera meitat dels 22.200.000 euros. Detenen l'exgerent de la cooperativa agrícola de l'Aldea com a principal responsable del col·lapse financer que l'entitat va patir a finals del 2011. En la trama també s'hi han imputat 12 empresaris i un enginyer que van inflar factures per un import proper als 4 milions d'euros. Última fase d'arranjament de camins malmesos pels aiguats del setembre del 2010 a l'Ametlla. En total s'hi han arranjat 17 camins, invertint-s'hi 270.000 euros. I a Sant Jaume d'Enveja milloren també el camí del Trinquet en virtut a un conveni amb el Consell Comarcal del Montsià. Parlant de camins, destacarem també que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha finalitzat noves accions de senyalització i adequació de la Via Verda, amb la col·laboració econòmica, en este cas, de la Diputació de Tarragona. La Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament d'Alcanar, amb el suport de l'obra social de la Caixa i la col·laboració d'Alcanar Voluntariat, posen en marxa un nou projecte d'iniciativa social, el projecte Calça't. I acabarem anant a Santa Bàrbara per parlar dels nous carnets d'usuari per a l'Smart Centre, carnets que permetran per als seus propietaris el servei gratuït de préstec de llibres, properament també tindre 30 minuts de connexió diària a internet o el préstec de llibres electrònics. I avui acabarem amb una nota d'agenda avançant la presentació demà dimecres de la pàgina web l'aldeacomercial.com. Serà a partir de les 9 de la nit a l'Ajuntament de l'Aldea. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emuté.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Encetem ja la crònica informativa del dia, ho fem parlant d'entitats i ajuntaments de la Reserva Nacional de Caça dels Ports que reclamen d'excloure els agents rurals de la seva gestió. La Junta Consultiva ha aprovat, amb l'abstenció de les administracions, un document defensant el model actual i demanant la destitució del cap del cos dels agents a les Terres de l'Ebre. Com dèiem, la Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça dels Ports ha elevat d'aquesta manera el to en el debat sobre qui i com ha de gestionar cinegèticament l'espai, aprovant un document que reclama, com dèiem, l'exclusió del cos d'agents rurals d'aquestes tasques. Des de la Plana Ràdio, en temes d'informació, Josep Roig.
En el text aprovat durant l'última reunió, al qual tenia accés l'Agència Catalana de Notícies, societats de caçadors, propietaris, pagesos i ajuntaments exigeixen al Departament d'Agricultura que mantingui l'actual model de gestió després dels canvis introduïts durant els últims anys perquè consideren ha funcionat amb èxit. Addicionalment, demanen la destitució del cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, Miguel Ángel García, davant les crítiques de col·lectius d'agents al model vigent. La controvèrsia sobre la forma idònia de gestionar les reserves nacionals de caça i en concret la dels ports, que abasta territori català, aragonès i valencià, és un debat que s'arrossega durant els últims anys a les Terres de l'Ebre i que de forma recurrent s'ha visualitzat en topades de criteri entre caçadors, propietaris, entitats locals i la mateixa Generalitat. Així es va fer palès a partir de l'any 2007, quan el Departament d'Agricultura, d'acord amb el que preveia l'Estatut i la llei, va decidir integrar els guardes de la reserva dins del cos d'agents rurals, cos que s'encarregaria a partir de llavors de controlar i gestionar cinegèticament la dels ports i la resta de reserves catalanes que es concentren principalment al Pirineu. Precisament la supressió de la figura del guarda de reserva per traslladar les competències als agents va ser llavors un dels punts més contestats per les associacions de caçadors, també pels ajuntaments, propietaris i organitzacions agràries que van reclamar el retorn a la situació prèvia. Finalment, durant l'estiu d'aquest passat 2013, Agricultura va tornar a canviar de parer i va implantar, a mode de prova pilot als ports, un nou model de gestió a partir d'un equip de 6 persones, 2 agents rurals i 4 treballadors de Forestal Catalana S.A. Els primers han de formar els últims perquè a la llarga acaben assumint els acompanyaments dels permisos de caça i la implementació dels plans de gestió cinegètica, principalment de cabra salvatge, però també de senglar, de forma similar al model anterior al 2008. La Junta Consultiva considera en el comunicat, aprovat en la reunió d'aquest passat mes de setembre, que aquesta nova reorganització ha resultat exitosa, satisfent les seves expectatives d'executar fins la primavera del 2014 un 49% del pla d'aprofitament aprovat, fregant el 50% que s'havia estimat inicialment. A més, remarquen que aquest nou model permet estalviar recursos de la reserva respecte a l'anterior amb el cos d'agents rurals assumint les funcions. La conclusió és que s'està gestionant perfectament l'activitat cinegètica amb un grau de compliment del pla d'aprofitament ajustat totalment a les previsions i amb uns recursos econòmics i humans inferiors als utilitzats fins al 2013. On està la mala gestió? Argumenten.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem ara parlant també del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i ho fem perquè el Departament farà efectiu demà mateix, dimecres 29 d'octubre, l'avançament del 50% de l'ajut de pagament únic corresponent a la campanya 2014. Aquest avançament representa el pagament de 122.720.236 euros que revertiran en 50.763 productors d'arreu de Catalunya. El pagament únic és l'ajut directe més important a les explotacions agràries, tant en nombre de beneficiaris com en import pagat, sent una de les actuacions prioritàries de la política agrària comuna amb finançament 100% de la Unió Europea. Es tracta d'un ajut als agricultors que té com a objectiu fonamental el suport a la renda i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions, contribuint així a evitar l'abandonament de les terres i de l'activitat agrària, el despoblament del medi rural i a fomentar l'equilibri territorial i l'obtenció i subministrament d'aliments a la població. A més, cal tenir en compte que l'agricultura és una font importantíssima de producció de béns públics que el mercat no remunera. El paisatge, la biodiversitat, la prevenció d'incendis, etc., béns públics que el sector agrari proporciona al conjunt de la ciutadania i que requereixen d'un suport específic. Des d'aquest punt de vista, el pagament únic constitueix aquest suport específic als agricultors més enllà del suport a la renda i per això està vinculat al compliment d'una sèrie de normes mediambientals, de benestar animal i de sanitat vegetal. Pel que fa a les nostres comarques, cal dir que al Baix Ebre hi haurà un total de 5.051 beneficiaris que cobraran un import total de 7.632.381 euros. Al Montsià, amb 3.337 beneficiaris, l'import rebut serà de 9.502.202 euros. A la Ribera d'Ebre, 1.642 persones o explotacions beneficiaris s'emportaran 1.402.941 euros i a la Terra Alta, amb 1.872 beneficiaris, l'import rebut s'elevarà a 1.726.680 euros. En el conjunt de les Terres de l'Ebre són 11.902 beneficiaris amb un volum d'import subvencionat de 20.264.204 euros. I parlant encara de qüestions relacionades d'alguna manera amb la pagesia, hem de parlar avui també de successos i més concretament de la detenció de l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea com a principal responsable del col·lapse financer que va patir l'entitat a finals de l'any 2011. En la trama també s'hi han imputat 12 empresaris i un enginyer que van inflar factures per un import proper als 4 milions d'euros. Agents de la Policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, concretament de l'Àrea Central de Delictes Econòmics, van detenir el passat 15 d'octubre una persona com a presumpta autora dels delictes d'insolvències punibles, falsificació documental, frau de subvencions i estafes. La investigació es va iniciar al desembre de l'any 2011, moment en el qual la cooperativa agrícola de l'Aldea va entrar en col·lapse financer i va provocar que els seus clients no poguessin retirar els diners que hi tenien estalviats. Paral·lelament, l'administrador concursal designat per l'autoritat judicial ja va apuntar des d'un primer moment l'existència d'irregularitats en la gestió de l'entitat amb possible repercussió penal que podrien haver estat la causa principal de la fallida comercial sobtada de la cooperativa aldeana. La investigació policial es va centrar en l'anàlisi de gairebé 3 terabytes d'arxius digitals emmagatzemats en els equips informàtics de l'àrea de comptabilitat de la cooperativa. Amb aquesta informació es va poder determinar la responsabilitat real dels diferents actors relacionats amb la identitat. El principal implicat, l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer, i amb la complicitat d'una dotzena d'empresaris i un enginyer que van acabar imputats, inflaven sistemàticament els serveis dels seus proveïdors amb la finalitat d'obtenir una major quantitat de subvencions per part de la Unió Europea. Entre els anys 2005 i 2011 aquestes subvencions van ascendir a 1 milió d'euros, mentre que el frau de factures puja a més de 8 milions d'euros. Per tal d'ocultar la falsificació de les factures, utilitzaven diferents tècniques de maquillatge comptable. Aquesta pràctica la podien dur a terme, ja que la cooperativa disposava d'una secció pròpia de crèdit que actuava com a banc i d'aquesta forma el propi exgerent tenia la facultat de modificar els seients comptables per poder compensar i quadrar-les sobre factures de serveis i els fluxos de diners entre la cooperativa, els comptes corrents i els empresaris. A banda, l'antic gerent va beneficiar-se directament del càrrec que ocupava, ja que va contractar de manera fictícia la seva dona per suplir una baixa maternal i també va concedir préstecs a familiars en condicions especials. Un altre factor que va quedar palès en la investigació policial va ser la possible negligència greu que va tindre l'empresa auditora de la cooperativa, en tant que va passar per alt possibles irregularitats que podien haver posat en preavís els organismes autonòmics de control sobre la situació econòmica real que tenia la cooperativa.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar, on pràcticament s'està ja en l'última fase d'arranjament de camins malmesos pels aiguats del mes de setembre de l'any 2010. En total s'han arranjat 17 camins. En aquesta última fase es preveu d'arreglar una dotzena de camins més. L'Ajuntament Calero ha invertit més de 270.000 euros en aquesta iniciativa. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'està encarant ja la darrera fase d'arranjament de la xarxa de camins malmesos pels aiguats del 17 de setembre del 2010. De fet, ja s'han arreglat els desperfectes de diverses carreteres d'accés a nuclis de població i de camins municipals d'accés a habitatges. Així s'han solucionat els desperfectes a, per exemple, la carretera de Trescales a Calafat, d'accés a Sant Jordi d'Alfama, accés al nucli de Trescales, entre d'altres. També el camí de la TV-3025 fins al camí de Barrera, el camí del Lligallo de Mandra, la connexió carretera accés sud camí de l'Ampolla, el camí dels Trossos, entre d'altres. Així, en total s'han arranjat 17 camins. En aquesta darrera fase es preveu arreglar-ne una dotzena més. Escoltem Andreu Martí, alcalde de la Ametlla de Mar.
Bé, hi ha tota una sèrie de trams que s'estan fent, alguns d'ells pràcticament ja estan tots acabats o acabats del tot, o s'estan acabant, i amb les properes setmanes doncs acabarem. Ho dic perquè sempre pot haver algun detall a poder, ja que estem treballant amb els camins, a millorar, i doncs si algú que ens pot escoltar té a bé doncs fer algun tipus de crítica o aportació o suggeriment pel tema dels camins, doncs estem oberts encara a que les properes setmanes puguem actuar, si és una cosa que encara podem doncs fer-ho en caràcter més petit. Però déu-n'hi-do el canvi que s'haurà produït als camins i amb aquests trams de carretera, perquè s'hauran invertit 270.000 euros en aquests últims 3 anys, i doncs crec que és una part significativa de millora.
I és que aquestes actuacions les ha dut a terme l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb el suport de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, tot i que cal tenir en compte que aquests arranjaments a camins formen part d'un pla de millora que es va impulsar des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar 2010-2013. Així, finalment, l'Ajuntament haurà fet front amb fons propis pràcticament el 50% de la inversió necessària per realitzar aquestes millores.
Gràcies, Olga. Parlant encara de camins, direm també que el conveni establert entre l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja i el Consell Comarcal del Montsià ha permès de dur a terme una actuació de millora al camí del Trinquet i altres secundaris del voltant. Aquesta actuació forma part del Pla de Camins 2013-2015 i ha tingut un cost de 25.162 euros. Les obres, que han tingut una durada de 2 setmanes, han consistit en l'arranjament, la neteja i esbrossada dels laterals del camí, ressendeig, anivellament i compactació del traçat i l'aplicació d'una nova capa de rodadura compactada. I seguim parlant no de camins, però sí de la Via Verda, perquè el Consell Comarcal del Baix Ebre, amb col·laboració econòmica de la Diputació de Tarragona, ha realitzat també diferents actuacions amb la finalitat d'actualitzar el recorregut de la Via Verda de la Vall de Safan i facilitar així el trànsit dels usuaris que transiten diàriament per la via. Entre les accions realitzades cal subratllar l'actualització dels diferents plànols ubicats en les àrees de lleure i estacions de la via. Amb aquesta actualització, els visitants podran copsar el recorregut de l'itinerari que transcorre entre Alcanyís, Tortosa i Deltebre Riumar. A més, també s'han afegit els diferents atractius i serveis turístics del municipi en qüestió. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, destacava que des de l'ens comarcal treballen per potenciar un dels atractius turístics més rellevants de la comarca i millorar d'aquesta manera l'experiència que tenen els visitants i usuaris de la Via Verda. Per a Soler, la via suposa un actiu que dinamitza els municipis pels quals travessa la via. La inversió s'ha elevat a 15.000 euros. També ha servit per substituir la senyalització existent durant tot el tram del Baix Ebre. Per dur-ho a terme amb major eficiència, s'han aprofitat els plafons existents i s'ha realitzat un nou disseny en el qual s'indiquen els creuaments, els trams compartits amb vehicles, els túnels il·luminats, etc. Al mateix temps, també s'han substituït part de les tanques de fusta deteriorades que delimiten el camí i s'ha adequat l'enllumenat d'un dels túnels. Per al conseller de Turisme del Baix Ebre, Alfredo Ferrer, la inversió esdevé necessària per tal d'adequar el manteniment de la Via Verda i complir amb les necessitats que tenen els seus usuaris. També cal destacar que a Xerta s'hi han ubicat 2 nous cartells indicatius amb l'itinerari recomanat per dins del municipi, atès que en aquest punt la via creua per dins la població i dificulta l'orientació dels visitants. Durant el transcurs dels últims anys, l'ens comarcal treballa per tal d'impulsar la Via Verda de la Vall de Safan. En aquest sentit, es va ampliar el seu recorregut mitjançant la via cicloturista Camí Natural de l'Ebre, que permet d'unir el Parc Natural dels Ports i el Parc Natural del Delta de l'Ebre, i també es va editar un nou tríptic d'informació per al visitant actualitzat amb les últimes novetats. Aquest díptic es pot descarregar des de la pàgina web de l'ens comarcal www.baixebre.cat.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Continuem ara tractant qüestions de l'àmbit solidari. Per fer-ho anem cap al Canà. La Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament d'Alcanà, amb el suport de l'obra social de la Caixa i la col·laboració de l'associació Alcanà Voluntariat, han engegat un nou projecte d'iniciativa social. El projecte Calça't, que té la finalitat de garantir a les famílies l'accés al calçat adequat per a les persones amb més necessitats del municipi. Gràcies a una nova aportació econòmica de l'obra social de la Caixa, que gestionarà l'associació Alcanà Voluntariat, els establiments adherits al projecte oferiran calçat a les persones derivades pels serveis socials. El projecte Calça't neix a través del rober solidari. Com a conseqüència de l'actual situació socioeconòmica, es va posar de manifest la necessitat de crear un espai municipal on donar cobertura a aquelles persones i famílies que tenien la necessitat de cobrir mancances en roba i articles de primera necessitat. Inicialment, l'Ajuntament d'Alcanar va engegar un projecte adreçat a cobrir necessitats bàsiques en l'aspecte alimentari, el projecte Al Cistell. Posteriorment, es va considerar que era també important donar cobertura a la necessitat de roba, engegant el rober solidari. I a partir d'aquí, i ja amb un any de trajectòria del rober solidari, s'ha arribat al punt on estem, a la necessitat de la creació del projecte Calça't. Així ho explicava la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro.
Una vegada analitzat el primer termini d'aquest projecte del rober solidari, se va detectar també la necessitat de cobrir el que era el tema del calçat. El dia a dia, evidentment, se necessita un calçat còmode per anar tant els adolescents o els xiquets a l'escola i les persones adultes al seu lloc de treball, i per a donar cobertura a aquesta mancança, no?, que havíem, que se va detectar, ens vam posar en contacte una altra vegada en l'obra social de la Caixa per veure si ells ens podien pegar un cop de mà en aquesta segona fase del projecte, cosa que va ser així, i també, com no, comptant la col·laboració dels establiments del municipi que tenen este producte, que venen este producte, el calçat còmode per a tots els dies. La gran alegria va ser que els quatre comerços que al Canà ofereixen este producte ens van dir que sí, que estaven encantats de participar. Avui també ens acompanyen aquí a la taula, i la idea és tornar a gestionar el que és l'entrega d'aquest calçat per mig del Canà Voluntariat i, evidentment, també per mig de l'equip d'atenció primària de serveis socials.
Quatre establiments que, com deia la regidora, s'han adherit en aquesta campanya i que són les botigues Esports Olga, la botiga Esport en llibre paper, Calçats Miguel i la sabateria i complements Maite. Com deia també Mari Carmen Navarro, els serveis socials de l'Ajuntament d'Alcanar seran els qui derivaran els usuaris amb necessitats, els quals podran escollir l'establiment on comprar el calçat necessari, i l'associació Alcanar Voluntariat serà qui gestionarà la part econòmica gràcies als diners que hi destina l'obra social de la Caixa. La regidora d'Acció Social agraïa també la col·laboració d'aquesta obra social de la Caixa, de l'associació Alcanar Voluntariat i dels establiments adherits, és a dir, de totes les parts que fan possible aquest nou projecte solidari a Alcanar. I de les qüestions solidàries que impulsen Alcanar, anem ara cap a Santa Bàrbara, en este cas per destacar que els nous carnets d'usuari per a l'Smart Centre de la Població són ja una realitat. Els usuaris que ja en disposen cal que l'actualitzen, i els nous hauran de facilitar les seves dades per aconseguir-lo. Amb el document es té dret al servei gratuït de préstec de llibres i properament també a 30 minuts diaris de connexió a internet o al préstec de llibres electrònics. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Després del primer mes de la posada en marxa de la nova reestructuració de l'antic Centre Cultural de Santa Bàrbara, ara denominat Smart Centre, comencem a conèixer també algunes de les novetats que es van implantant per tal de millorar la dinàmica del servei. Una de les primeres, tal com explicava el responsable de la biblioteca, Guillem Gaia, és la renovació del carnet d'usuari, ja que a partir d'ara el document servirà no solament per al servei de préstec de llibres, sinó també per a d'altres que s'aniran implantant properament, com per exemple el servei de connexió gratuït a internet que s'ofereix, o fins i tot properament el préstec de llibres electrònics o e-books. Escoltem Gaia.
Quan ja ho tinguéssim tot, clar, fa un mes que hem obert, i quan ja ho tinguéssim tot ja fet, estructurat, tot guiat, doncs llavors ja se'n pot ser per a quan s'hagi de connectar a internet, que bueno, no sé si saps, però te recordo a la gent que se pot connectar a mitja hora, la gent que ve a l'Smart Centre té mitja hora, nosaltres tenim un comptador i a la mitja hora s'apaga la pantalla de l'ordinador. Llavors, bueno, anirà també a través d'este codi, d'internet, ja quan tothom tingui el carnet, quan tinguéssim tots els codis impresos i tot això. Llavors la idea és que en això, en un futur, per activitats que poguéssim anar a fer, coses que surtin, suposo que en breu també, ara hi ha un pla pilot a algunes biblioteques, 5 biblioteques de Catalunya, del tema dels e-books, de fer préstec d'e-books, després també de fer tot això, però també arribarà també a les biblioteques més menudes, i pues, també farà falta el carnet per a totes aquestes coses, no sé, i coses que vagin apareixent durant els anys.
Gaia també explicava que els usuaris que ja tenen carnet caldrà que passin per l'Smart Centre per tal d'actualitzar el codi de barres del document antic o, si ho volen, renovar-lo. Els nous usuaris que vulguin gaudir d'aquest servei gratuït també caldrà que es dirigeixin al centre per tal de donar les seves dades i se'ls imprimeixi el carnet.
Ve un usuari nou, li omplim, ompli la, a la base de dades, li omplim les dades i ja surt automàticament el codi de barra i el seu nom i cognoms, que ja s'imprimeix en este carnet que ja està preimprès.
Quan vindran els antics usuaris, què és el que es farà?
Vale, en principi, com en els carnets, ja et dia, el que costava més era el tema del codi de barres, com ja tenen ells el carnet i el codi de barres, el que ells vulguen. Nosaltres no tenim cap problema en si mos porta el carnet antic, perquè el que sí que hem de fer és borrar aquell codi de barres i posar-li el nou. Si mos posa el carnet antic i vol que li canviéssim, li canviem. Si diu, no, jo ja vaig ben este, el que l'usuari vulgui.
Recordem que l'Smart Centre, que obria portes el passat 15 de setembre, ara acull d'una manera integral els serveis que abans oferien per separat: biblioteca, infocentre i punt d'informació juvenil.
Gràcies, Josep. No deixem encara de tractar qüestions relacionades amb les noves tecnologies. En este cas ho fem per recordar que demà dimecres 29 d'octubre a les 9 de la nit i a la sala de plens de la Casa de la Vila de l'Aldea, l'Ajuntament i l'Associació de Comerç del municipi conviden a tothom a la presentació prèvia de l'Aldea Comercial, l'aparador online del municipi, que es podrà visitar a través de la pàgina web www.laldeacomercial.com. Aquest portal virtual neix amb l'objectiu que cap negoci, sigui gran o petit, es quedi fora d'internet i permetrà que tots, ja siguin comerços, serveis, indústria o turisme, tinguin presència a la xarxa. Un projecte col·lectiu a internet que permetrà a tots plegats tindre més força i més visibilitat. Serà més fàcil així també dinamitzar l'activitat comercial del municipi i tot aquell que busque trobarà fàcilment a internet i a casa tot el que necessita. Cada negoci disposarà d'una fitxa aparador totalment personalitzable amb la seva informació i fotografies. Aquesta fitxa, ben categoritzada i amb un disseny fàcil i atractiu, serà l'aparador de cada comerç. Com hem dit, l'acte de presentació d'aquest lloc web tindrà lloc demà dimecres 29 d'octubre a partir de les 9 de la nit a la sala de plens de l'Ajuntament de l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui comença el dia altre cop amb aquests núvols baixos afectant la façana litoral, prelitoral i també algunes comarques interiors, sobretot al nord de Barcelona i interior de Girona. Tot plegat amb pluja, amb algun ruixat que descarrega durant el matí i ho continuarà fent entre l'extrem sud cap a les Terres de l'Ebre, entre el Baix Ebre i el Montsià. Ha deixat a primera hora del matí 36 litres a Sant Jaume d'Enveja, fins i tot amb certa intensitat en 30 minuts han caigut 21 litres, a Ulldecona 9 litres, Mas de Barberà en 3 i Alcanar 2 litres. Mantindríem aquesta tònica de temps una miqueta més insegura, sobretot cap a aquest sector del litoral i del prelitoral. Cel més serè cap a ponent, cap a l'interior, amb aquests valors a primera hora del matí que han quedat una miqueta més curts, i al migdia mantindríem aquest ambient més de tardor. Igual que ahir, les temperatures se situaran entre els 18-23 graus, puntualment una miqueta més altes. Núvols baixos que no acabaran de desaparèixer al tot amb aquests vents humits que mantenen la nuvolositat al que és el litoral i el prelitoral. Aquesta mateixa tònica de temps de cara a demà serà a partir de dijous, divendres i el cap de setmana, quan tindrem més sol i les temperatures al migdia remuntaran.
Com és habitual cada dia, també avui, dimarts 28 d'octubre, posem el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat fent una ullada a la situació meteorològica. Amb la previsió, arribem a l'hora del comiat, un dia més d'este temps que conjuntament elaborem amb el treball dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Control i edició dels continguts han anat a càrrec un dia més de qui us parla, Domènec Ramal. Demà, novament, hi tornarem a ser. Fins llavors, gràcies per seguir-nos. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.